Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Benvinguts a l'Hotel Suís d'avui, dijous 25 de novembre del 2021, amb el Toni González, de les vies de so, arrenquem. Pedro Munitis ha dirigit aquest matí a Sant Oleguer, de fet, a aquesta hora de gravació, un quart de dues, encara ho està fent, després d'una llarga sessió de vídeo a la nova Creu Alta, el seu segon entrenament al capdavant del Centre d'Esport Sabadell. Als vols de les 6 de la tarda d'ahir, el tècnic càntabre va tenir la seva primera presa de contacte amb la plantilla a la nova Creu Alta, al Temple, hores després de fer-se oficial la seva incorporació a la banqueta arlequinada. Per escoltar les seves primeres paraules, haurem d'esperar encara un dia més. Demà, a la 1 del migdia, tindrà lloc la seva presentació davant els mitjans. Avui, per tant, ens hem dedicat a buscar referències d'exarlequinats que hagin estat sota les seves ordres en partit oficial. Però la llista, atenció, pareu atenció, és ben curta. Al Racing de Santander, ningú. A la Ponferradina, algú de no massa bon record, Juanto Ortuño. Al Badajoz hi havia dos jugadors de l'actual plantilla, Quique Rollo i César Morgado. I a l'UCAM Múrcia, Grego Sierra, Collantes i, casualitats de la vida, un rival aquest dissabte del Centre d'Esport Sabadell que ja ens escolta. Marc Fernández, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé.
Ho hem comentat ja més d'un cop i, de fet, ja vas venir aquí fa no gaire en pretemporada, però suposo que les portes d'un partit especial per tu, no?
Sí, sempre és especial volver a la nova Creu Alta y sí, creo que hace 4 o 5 temporadas que no jugabais. Sí que es cierto que el día del Castellón creo que fue que jugabais la vida. Fui a verlo con mi padre para apoyar un poco desde fuera, pero desde entonces no había vuelto, quitando este amistoso, no había vuelto.
Imagino que deu ser també un retorn una mica estrany, no? No sé com s'està vivint per Andorra, aquest canvi a la banqueta del Sabadell.
Sí, bueno, a ver, al final en el fútbol esto pasa muchas veces, a mí me ha pasado muchas veces del cambio de entrenador y ojalá y deseo de corazón que sea para bien y que vayáis para arriba, que es donde tenéis que estar y donde me encantaría veros.
No sé, Marc, també com està sent la setmana a Andorra a nivell de preparar un partit on les referències que puguis tenir del Sabadell, doncs això, ja no serveixin per gaire.
Sí, no, claro, no es fácil ni para el entrenador ni para nosotros, pero claro, al final el partido es el sábado, por mucho que Munitis quiera introducir sus cosas, es complicado y es difícil, entonces no sabemos un poco qué nos vamos a encontrar, pero bueno, al final estamos entrenando en base a lo que se ha visto hasta ahora y en los jugadores que al final hay, que seguramente cambiarán con Pedro a lo mejor, pero más o menos al final los jugadores son los que son.
Ara que treus el tema, Munitis, tu vas coincidir poquet amb ell a Múrcia, de fet les últimes 7 jornades de la 2017-2018, un any que personalment va ser molt bo per tu, amb 12 gols, no sé què me'n pots dir d'ell.
Sí, al final hoy le he estado dando vueltas un poco y refrescando. Al final hace casi 4 años que lo tuve, no lo tuve muchos partidos, creo. Yo creo que llegó en un momento que ya la plantilla ya estaba un poco, creo, si no estoy mal, era el tercer entrenador ya que teníamos y ya la plantilla pues ya estaba un poco, ya no llegamos al objetivo que queríamos y ya estábamos un poco fuera. Pero sí que me acuerdo, sobre todo, que muy profesional, como lo fue en su carrera futbolística, muy profesional, quería que nos cuidáramos mucho, entrenos eran duros, fuertes, quería jugar, quería que tuviéramos el balón, que jugáramos. Poco a poco nos fue introduciendo sus, sus cosas que quería y tengo buen recuerdo. Lo poco así que recuerdo y demás, tanto como persona como entrenador, tengo muy buen recuerdo de él.
Al final, és cert que va arribar en una circumstància semblant a la d'ara, no? Sí que és cert que allà quedaven poquets partits per acabar la Lliga, però amb aquesta situació, com deies, Marc, d'haver d'entrar un grup després d'un canvi d'entrenador.
Sí, sí, claro. Además, a ver, lo bueno de ahora de con el Sabadell que queda muchísima liga y tiene mucho margen de mejora y mucho tiempo para trabajar. Con nosotros ya llegó, que era creo que era el tercer entrenador o incluso cuarto, porque tuvimos el segundo entrenador que estuvo unos partidos con nosotros, me parece dos o tres, ya casi el cuarto entrenador. Y claro, ya cuando has tenido tanto cambio y todo, a lo mejor como jugador no recibes igual la información que a lo mejor él, que ahora tiene mucho más tiempo para trabajar con el equipo.
Per canviar de tema, Marc, et pregunto també per la teva aventura a Andorra. Com està sent aquesta tornada a casa, una mica lluny, això sí, d'aquí ni que sigui de Sabadell o de Barcelona, vaja, després d'aquesta etapa que has tingut a Grècia?
Sí, para mí, y después de tantos años fuera, es como volver a casa, por así decirlo, el poder estar a 2 horas y media de mi casa es como estar en casa después de tanto tiempo lejos. Y por esa parte muy bien, y luego con el equipo bien, contento. Sí que es verdad que me gustaría tener un poco más de continuidad, pero bueno, nuestro entrenador ya nos lo dijo desde el principio, que su idea es que vayamos rotando bastante todos los jugadores, y de momento lo está cumpliendo, y arriba como somos varios, pues vamos rotando. Si es cierto, pues como a todos los jugadores me gustaría tener más continuidad. Pero bueno, es lo que hay y hay que acostumbrarse también a eso.
I per acabar, Marc, en el terreny col·lectiu, com està l'equip després del que va passar la setmana passada contra l'Alcoyano, un partit estrany amb les expulsions, amb aquesta remuntada a última hora?
No, el equipo está bien porque al final, si te quedas con el resultado, claro, estás jodido, pero luego si analizas bien el partido y lo hemos hecho, lo analizas bien, quedándote desde la primera parte con uno menos, poniéndote por delante en el marcador, los goles al final que nos meten son evitables, son fallos defensivos nuestros, y además si también cuentas que te anulan un gol legal, que eso también es increíble, que te marquen un gol en fuera de juego lo puedo entender, pero que anulen un gol que es legal, pues, pero bueno, cosas de los de siempre. Si lo analizas desde esa parte, no del resultado, pues bueno, estamos contentos porque se hicieron las cosas bien y seguramente merecimos la victoria, pero bueno, al final hemos perdido en casa, que estamos siendo muy fuertes, y lo que decimos siempre, al final siempre quiere ganar, pero bueno, como no esta semana no pudimos en casa, pues tenemos que ir afuera a ganar, que también nos está costando.
Doncs, Marc Fernández, que t'agraïm que ens hagis dedicat uns minuts per parlar d'aquesta tornada a Sabadell amb la samarreta de l'Andorra i de les referències que tenies de Pedro Munitis. Amb ganes de veure't aquest dissabte. Una abraçada.
I jo a vosaltres. Un abrazo muy grande.
Hotel Suís. A Ràdio Sabadell.
Les paraules de Marc Fernández, d'Heroi d'Ipurua en el seu dia, tornarà demà passat amb la samarreta tricolor de l'Andorra a l'estadi de la Nova Creu Alta. Agustí Bernat, hola, què tal? Com estàs?
Què tal, Pau? Doncs amb ganes de parlar d'una Andorra que té coses molt interessants, molt ADN Barça i amb algun exarlequinat com el que teníem ara, molt i molt mític.
I una Andorra del qual gairebé no n'hem parlat aquesta setmana aquí a Ràdio Sabadell, perquè entre la destitució d'Antoni Hidalgo, l'arribada de Pedro Munitis, que encara no s'ha presentat al Càntabre, l'Andorra ha quedat totalment en un segon marge. De fet, deixa'm apuntar, que no ho havia dit, que s'ha conegut la designació arbitral aquest migdia del partit. Es tracta del malagueny de 35 anys, Abraham Domínguez Cervantes, que serà, com diem, l'encarregat d'arbitrar el Sabadell a Andorra. Només té un precedent amb el Sabadell, victòria recordada al Martínez Valero de l'Elche el dia de Reis de la temporada 2017-2018, aquell gol de Jeremy Guillemenot al minut 90 de partit, amb l'Andorra una derrota, i un precedent també, demà ho desgranarem, amb Pedro Munitis, un empat de Lucan Murcia contra el Mérida en el seu dia. Però em deies, abans de començar, que recordaves, de fet jo no recordava, una acció polèmica en aquell partit del Martínez Valero.
Sí, a més és una temporada curiosa perquè el Sabadell no té un any excel·lent, però guanya l'Averaix a Mallorca i Elche, que pugen.
Sí, és l'any dels empats, de l'empatitis de Celigrat.
Sí, és un 23-24, un del rècord del Lemona, i anula un gol just abans del descans de Josef Coidi, a la sortida d'un servei de cantonada. I ho recordo perquè aquell partit no es podia veure, a més era el dia de Reis, tothom a casa seguint-lo com es podia, i la polèmica d'un gol mal anul·lat, però el Sabadell que es va endur 3 punts del Martínez Valero.
Si no recordo malament, era un dissabte, el Martínez Valero, perquè va trastocar tots els plans de Reis que tenien totes les famílies. Recordo que hi havia seguidors arlequinats també allà al Martínez Valero, per tant, victòria recordada. No sé, ara tiro de memòria, diria que l'únic gol de Jeremy Guillemenot, o no sé si va arribar a fer algun altre, però...
Diria que va ser l'únic.
Déu-n'hi-do el tros de gol que va fer per això, a la porteria de José Juan. Va, parlem de l'Andorra, no ens desviem perquè ja han fet aquesta petita efemèride. Em deies, una Andorra que és un equip amb idees clares, de fet ja el vam poder veure aquí a la pretemporada, i que no abandona la seva identitat, un equip molt marcat de segell Eder Sarabia.
Sí, ara mateix són novens amb 19 punts i estan en aquest grup que intenta lluitar per enganxar-se a les últimes dues places del playoff. És veritat que a més és el segon equip més net de la categoria pel que fa a les grogues i les vermelles, 30 grogues, dues vermelles, només per sota tenen el Villarreal B, i a més és un equip que en la mitjana d'aquesta categoria no encaixa molts gols i que ha deixat 4 vegades la porteria 0 aquest any. Però en realitat la dada que més crida l'atenció en aquest sentit és que només han acabat 2 partits sense veure porteria, i ho explicava ara el Marc Fernández. Tenen tantes armes en atac que al final vas rotant i tens tantes possibilitats que algun o altre acaba marcant un gol.
I aquesta era la dada també, no? Sarabia fa moltes rotacions i de fet ningú supera els 900 minuts.
Sí, al final és una idea que té. Van jugant tots els jugadors, van rotant, els porters també han canviat... Hi ha joves de molt nivell, hi ha veterans d'aquests que coneixen la categoria que ja saben també la qualitat que tenen. És un equip atractiu de veure perquè la seva idea és molt clara, però també genera que hi hagin ocasions, tant pel que poden generar ells amb la pilota com per les errades que poden cometre en sortida de pilota. Ho vam veure, per exemple, a l'amistós de pretemporada, que perdien algunes pilotes en zona compromesa, i això també pot ser positiu pel Sabadell. Sí que és veritat que porten a més 5 partits consecutius encaixant gols, i un altre aspecte a tenir en compte, a veure si el Sabadell ho pot aprofitar, i mantenen part del bloc de la temporada passada, i els jugadors mica en mica s'adapten a aquesta idea d'Eder Sarabia, que fa tot just menys d'un any va agafar l'Andorra com a la seva primera aventura al capdavant d'un equip.
Sí, després de ser la mà dreta durant molts anys de Quique Setién, no només al Barça, també al Betis, al Lugo, entre molts altres. Quin esquema podem esperar d'aquest Andorra?
Doncs pot ser un 4-2-3, un 4-3-3, però això és la idea d'inici, perquè després, per exemple, amb el Betis B sortien amb 3 al darrere, Àlex Pastor, que era el lateral dret, feia una mica més de tercer central, i Dani Morer i Eudald Vergés eren els dos carrilers. Van depenent una mica també d'aquestes rotacions, perquè no és el mateix que, per exemple, estiguin al camp Marc Fernández, Nieto i Carlitos, a que estiguin Héctor Ebel i altres jugadors, Héctor Ebel que serà baixa, però sí que és veritat que tenen molt clar el seu estil de joc, treure-la des del darrere, madurar les jugades, que els carrilers s'incorporin molt a l'atac, armes perilloses, sobretot Eudald Vergés, que està jugant a un gran nivell, i l'exemple és l'altre dia. Amb 10 contra l'Alcoià no jugaven de la mateixa manera, guanyant 1-0 després de marcar jugaven de la mateixa manera, encaixen l'empat i juguen igual i acaben perdent, però jugant de la mateixa forma. I Eder Sarabia és una cosa que va destacar molt positivament, i és que estava content amb que els seus jugadors, tot i que el partit n'és molt a la seva contra, i si vols llegir l'acta d'aquell partit és un autèntic caos i està ple de bajanades, però els jugadors no van perdre en cap moment la mentalitat que els hi donava el tècnic.
Bé, doncs, veurem com planteja aquest partit l'equip d'Eder Sarabia. Li comentàvem també al Marc Fernández aquesta dificultat de preparar un partit contra un equip que sí, coneixes els jugadors, però no saps ben bé per on et sortirà a nivell tàctic. Em deies al principi, i crec que sé per on vas, una Andorra amb ADN a Barça, i no només per la presidència del club del Principat, eh?
Sí, és un equip tricolor, però que té molts vincles amb el Barça, a part de l'entrenador, que va ser segon del Barça, pel president, que és Gerard Piqué, o per un estil de joc que es pot assimilar en cert sentit amb aquest del Barça, de tenir la pilota, de buscar generar superioritats en base a jugar bé la pilota, però és que a més hi ha molts futbolistes que tenen passat al futbol base o fins i tot algun al primer equip del Barça, i és una senyal d'identitat de l'Andorra. Per fer els nombres fàcils, són 9 futbolistes han passat del Barça, que és un 36% de tota la plantilla. Fent alguna trampa, podria haver-hi 11 del Barça B amb menys jugadors han passat al Barça, o com a mínim
sí, tant.
Arribats només al filial que a l'Andorra.
I sense trampa. També,
per exemple, agafant l'atac amb gent com Ferran Jutglà o Ángel Rodado, ja són dos que no tenen passat al Barça com a tal, i l'Andorra té aquests 9 futbolistes, que són Roger Riera, que va ser, per exemple, campió de la Youth League l'any 2014 i que ha estat a segona holandesa, Adrià Vilanova, que és el fill de Tito Vilanova i que és un central jove i que mica en mica va agafant nivell. Martí Vilà, també campió de la Youth League i que va d'arribar a debutar segona divisió amb el Reus. Dani Moré, campió de la Youth League, va jugar al Famalicão portuguès i va jugar a la final del playoff que va perdre contra el Sabadell. Adrià Altimira, tindrem duel familiar aquesta setmana a la Nova Creu Alta perquè el seu cosí és Sergi Altimira.
Això estava buscant ara mateix, dic Adrià Altimira és de Cardedeu, però...
Sí, sí, són cosins i el seu tiet és Aureli Altimira, que és el pare de Sergi.
Per part de pare, perquè sí. els diferencia el cognom, el segon cognom en aquest cas.
Sí, llavors hi ha Martí Rivarola també, que va debutar al Barça l'any 2011 a la Champions i després ha tingut experiències a Itàlia i a l'Àustria i ha estat jugant ara a l'Andorra. Marc Pedraza, que és el fill d'Àngel Pedraza i és membre d'aquell doble ascens d'ensomni del Mallorca de segona i de primera, un home que va perdre aquí la Nova Creu Alta, per exemple, l'últim cop que hi va venir amb el Mallorca. Eric Cañete, que és veritat que no ha debutat encara amb el primer equip i que juga al juvenil del Nàstic Manresa, que està afiliat amb l'Andorra per qüestió que l'Andorra tingui un futbol base una mica més potent, competeix a Lliga Nacional, però ja ha anat convocat amb el primer equip. I l'últim, que és de qui parlarem ara més extensament, és Carlitos Martínez, que ja té 35 anys, però que té un passat interessant a la pedrera del Barça.
És d'aquests que és igual als anys que tinguis, que et garanteix una xifra de gols per temporada que normalment puja de les dues xifres. És un tros de davanter. Em dius que és un dels teus favorits de la categoria, no?
Sí, el vaig descobrir, si es pot dir així, perquè ja, òbviament, havia fet trajectòria, però quan jugava a l'Olot, i des de llavors és aquell futbolista que sempre tothom el té, que sempre has somiat en veure-la amb la samarreta del teu equip, però mai s'ha donat per circumstàncies la situació. Té contracte fins al 2023 amb l'Andorra, però clar, és Carlitos Martínez, una autèntica llegenda del que vindria a ser la segona B, la tercera categoria del futbol nacional, com li vulguem dir. És que porta un centenar de gols en aquesta categoria en menys de 300 partits.
Salvant les distàncies em recorda, i aquí torno a fer èmfasi en lo de salvant les distàncies, a Rubén Castro, que és un jugador que amb 40 anys està marcant gols com xurros a segona divisió. Doncs Carlos Martínez o Carlitos Martínez el mateix amb l'Andorra. Al final és un d'aquests davanters, com dèiem, que és que et garanteix gols segur.
Sí, i a més ha jugat 3 playoffs d'ascens, és un d'aquests davanters de màxima categoria, ara té 35 anys i fa dos hiverns va canviar l'Hèrcules per l'Andorra, aquell any que l'Hèrcules no li acabaven de sortir les coses, però clar, si hem de repassar la seva trajectòria, és un home que ha jugat a primera catalana, que ha jugat a tercera, que ha jugat al Tokyo Verdy de Japó, que ha jugat a segona B, equips com l'Olot, el Villarreal B, l'Hèrcules, ara l'Andorra, però una dada que sí que és per espantar és que des de la temporada 15-16 ha estat sempre el màxim golejador dels seus equips, tant de l'Hèrcules l'any que va marxar, no agafem per exemple l'any de l'Andorra perquè arriba i juga 4 partits i s'atura la temporada i és Ernest Forgàs allà al Pichichi, però sempre ha sigut el màxim golejador. L'única temporada, una al Villarreal B, un Fran Sol, que ara està jugant a l'Eibar, va ser qui més gols va marcar dos més que ell, no sé si van ser 16 i 14, però per exemple ha compartit davanter amb gent com Carlos López, que està jugant al Panathinaikos, i ha sigut ell sempre el màxim golejador. I anteriorment, abans d'aquell any al Villarreal B, també a l'Olot, màxim golejador històric a segona B del Club de la Garrotxa, o sigui, un altre futbolista que és un d'aquests davanters nats, de fer gols i no fartar-se en cap moment.
I em deies que tenia vinculació també amb el Barça, eh?
Sí, va jugar al futbol base del Barça, allà va coincidir amb Andrés Iniesta, però és que a més ell és de Mataró i és amic de la infància d'Anna Ortiz, de la dona d'Andrés Iniesta, i això va fer que, de fet, Carlos Martínez presentés a Anna Ortiz, a la dona d'Andrés Iniesta, a Andrés Iniesta, mantenen una gran amistat i dèiem abans, va jugar al Tokyo Verdy japonès, i Iniesta, abans d'anar al Vissel Kobe, una de les persones a qui va preguntar és a Carlos Martínez. De fet, algun vídeo d'aquests de patrocinis d'Iniesta surt Carlos Martínez, o sigui, més enllà del terreny de joc hi ha certa amistat entre tots dos futbolistes.
I avui ho rematem, Agustí, parlant de la figura de l'entrenador, un dels entrenadors... Bé, ara Munitis li podria discutir aquest títol, però un dels entrenadors més mediàtics d'aquesta primera ref, com és Eder Sarabia, sobretot, insistim, per aquest paper de mà dreta, d'ajudant de Quique Setién en les seves últimes etapes del tècnic càntabre.
Sí, Eder Sarabia té 40 anys, és a més un dels entrenadors més joves de la categoria i el que deia, segon de Quique Setién a Les Palmes, al Betis, al Barça, i clar, salta la popularitat del Barça quan mostra un caràcter gairebé semblava impropi d'un segon entrenador del Barça, i el 18 de gener d'aquest mateix any ha tingut l'oportunitat d'agafar l'Andorra i en el primer assalt ja va disputar un playoff d'ascens. Però més enllà d'això, el que m'agradaria parlar d'Eder Sarabia no és com juguen els seus equips, quina filosofia té de joc, sinó la vida d'Eder Sarabia fora del terreny de joc, perquè és un apassionat de l'esport, ha anat a veure partits del Morabanc Andorra de bàsquet, altres partits de futbol, i sobretot la bicicleta. A Twitter és un goig el seguiment que fa de qualsevol cursa ciclista, i com ho segueix tot, el Tour, la Vuelta, qualsevol competició.
Acaba i t'explico una curiositat, va.
Bueno,
d'això, del ciclisme.
Bueno, Andorra em va dir això, que...
Andorra és un paradís.
Que fa rutes amb gent com Polito Rodríguez, l'exciclista ja retirat, però no sé si coneixes l'aplicació Strava, si et sona per algun casual.
Sí, i tant.
Doncs en la pretemporada va compartir Eder Sarabia una publicació d'Strava i és que va pujar l'Alfaz del Pi en 17 minuts i 58 segons, que és gairebé un minut menys que Tadej Pogacar, guanyador del Tour de França aquesta temporada. O sigui que no només és que se li doni bé, li agradi, sinó que ho fa molt i molt bé, això d'anar amb bicicleta, de rodar amb la bicicleta, i això va mostrar aquesta captura de com havia estat més ràpid fins i tot com guanyador del Tour.
I aquí va la curiositat. Aquest estiu, una petita delegació de Ràdio Sabadell s'apropa a Andorra per veure una etapa del Tour de França, precisament la que acabava Andorra la Vella, entre els quals doncs Adrián Arroyo i Servidor. I ens situem al coll de Baixalís. Total, que quan passa tots els ciclistes, quan s'acaba la història, has de baixar a peu. I en aquella baixada ens trobem amb Eder Sarabia, que havia anat a veure doncs l'etapa del Tour de França. Aquí l'Adrián Arroyo no s'hi va poder estar i li va dir que contra el Sabadell afluixessin aquesta temporada. Aviam si li ha fet cas o no, però aquí queda l'anècdota. Un gran aficionat al ciclisme com és Eder Sarabia, que em dius que també té una història amb el Sabadell, tot i no haver-se enfrontat mai.
Sí,
una vinculació.
Ell mai s'ha enfrontat al Sabadell com a primer entrenador, però sí que és veritat que ell és fill d'un exfutbolista mític de l'Atlètic de Bilbao, de Manu Sarabia, que va ser davanter de l'Atlètic Club durant els anys 80, va ser doble campió de Lliga, internacional amb Espanya, i va jugar 9 cops amb el Sabadell i va marcar en dues ocasions al Centre Esports. Però aquí ve la dada més curiosa, i és que el seu últim partit de Lliga va ser la jornada 38 de primera divisió de l'any 87-88. Una victòria per 2-0 de l'Atlètic Club de Bilbao contra el Sabadell, i allà és on es va confirmar el descens del Sabadell, que necessitava guanyar i esperar resultats per aconseguir, com a mínim, disputar la promoció de permanència. La curiositat quina és? Que el primer gol, que és en pròpia porteria de Fradera, ve d'un xut de Manu Sarabia, del pare d'Eder Sarabia, i que és el primer gol i, de fet, el que acaba decidint el partit, perquè el segon arriba pràcticament a l'última jugada, o sigui que el pare d'Eder Sarabia és, en part, l'encarregat d'enviar el Sabadell a segona divisió, l'últim partit del Sabadell a primera, de fet, i a més era un partit que era el seu homenatge, perquè va ser l'últim partit que va jugar amb l'Atlètic Club després de 17 anys al Club Basc, i va ser un homenatge i, bé, festa per uns, decepció per uns altres, però va ser un d'aquests partits memorables i en presència, com a mínim, de la família Sarabia per allà.
Doncs mira, han passat gairebé ja 34 anys des d'aquest partit. El Sabadell mai ha tornat a trepitjar, malauradament, primera divisió. Esperem que puguin veure els nostres ulls algun dia. I amb implicació del pare d'Eder Sarabia en aquell partit. Alguna cosa més?
No, res més. Bueno, ara ve la Copa del Rei, a veure què tal.
És veritat.
Què tal aquest rival? No em sona molt, no sé si... Haurem de buscar coses perquè no m'acaba de sonar. Aquest rival no he trobat molta cosa.
Esperem que dimarts, llavors?
Probablement. El que passa és que he de trobar perquè... I a més hi ha poca informació d'aquest club.
Has de repetir, has de rescatar alguna cosa del Sanluqueño que ens deixéssim en el seu dia.
Em sona que hi ha un davanter veterà de 43 anys, potser, no sé si vam parlar d'ell, però...
Que apunta titular, no?
Sí, apunta maneres.
Apunta maneres.
Però sí, veurem aquest Sanluqueño, però vaja, primer l'Andorra, que és el partit important, i la Copa ja passa un segon pla.
I tant. Agustí Bernat, gràcies, com sempre.
Adéu, que vagi bé.
Fem una aturada per la publicitat.
Entendre-ho tot de la meva hipoteca?
Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís? Ho firmo.
Ho firmo.
I després triem quin banc contractar-la?
Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Quant de temps ho portaves esperant? Per fi Xiaomi a Sabadell!
Xiaomi és més que telefonia. Disposem d'un ampli catàleg de productes que podràs veure directament en la nostra botiga oficial Xiaomi Sabadell. Smart TV, patinets, purificadors, llums, tablets i moltíssims productes per automatitzar la teva llar. Estem a Rambla 72. Vine a Xiaomi Sabadell. Et volem conèixer. I ara som al Black Friday fins al 30 de novembre. I el dissabte a les 11. T'esperem amb música a Xiaomi Sabadell. Vine a la festa.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
De tornada de la publicitat aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell, parlem ara de futbol sala perquè a la segona B d'aquest esport últimament anem de derbi en derbi. Venim de viure el passat cap de setmana aquest sempre apassionant clàssic entre l'Escola Pia i el Club Natació Sabadell, que va acabar guanyant l'equip de Borja Burgos. I aquest dissabte, hola Sergi Parc, com estàs?
Hola Pau Vitori, com estem?
El conjunt nedador té un altre derbi, s'enfronta a l'altre equip sabadellenc de la categoria, que no és altre que l'amics del Pou Escorial Insercat, al Pavelló del Nord.
Sí, el Club Natació Sabadell actuarà com a local, l'Escorial de visitant. Recordem que tots dos juguen d'anfitrions al Pavelló del Nord, però en aquest cas seran els de Borja Burgos qui actuaran com a local. Aquí la diferència potser, Pau, és més aviat el dia i l'horari, no? Que el club juga sempre doncs, a dissabte al vespre, i l'Escorial, quan juga de local al Pavelló del Nord, doncs ho fa el diumenge. Seria potser l'única diferència en aquest cas pel que fa a l'escenari entre els dos equips i el club. Doncs evidentment es plantaran aquest derbi amb aquesta moral molt reforçada després d'imposar-se en l'altre derbi contra l'Escola Pia la setmana passada i amb aquesta tranquil·litat de veure's en una millor posició a la classificació, no? Són onzens amb 11 punts, per tant, una mica d'oxigen ha significat aquest triomf a Can Colapi fa uns dies. Els dels Marinals, en canvi, i ara també hi aprofundirem, són coers amb un punt, per tant, amb una situació molt més compromesa. Però això sí, l'Escorial ho ha anat demostrant setmana rere setmana, que en molts partits ha tingut possibilitats de guanyar i com a mínim sí que han estat competitius i han estat a punt de fregar la sorpresa contra equips, doncs, contra el Mataró fa unes setmanes. Per tant, el club són conscients d'això, d'aquesta competitivitat del rival, i d'això avisa un dels clars protagonistes d'aquesta segona B de futbol sala les últimes setmanes i els últims dies, l'Àlex Llamas.
Jo, per exemple, vi a la Barceloneta contra, bueno, Escorial Barceloneta, i Barceloneta puntuó sufriendo, y hay equipos que yo creo que aquí en esta liga no te puedes fiar absolutamente nadie. Nosotros hemos perdido puntos contra equipos que a priori teníamos que sacarlos tranquilamente, pero en esta liga yo creo que és la Liga de segona vegada més competida.
I Pau, serà un partit especial de nou per tractar-se d'un derbi sabadellenc i un d'aquests duels que l'Escorial doncs, tenen marcats en el calendari en vermell des que van aconseguir l'ascens a segona B, que si estan en aquesta categoria de bronze doncs també és per poder gaudir d'aquest tipus de partits. Però per especial també serà per Àlex Llamas, perquè al final una de les estrelles del conjunt de Borja Burgos doncs, també és amic del capità i director esportiu de l'Escorial, del Cinto Aranda.
Seguro que será un partido especial, creo que Cinto está lesionado, es una pena, porque para mí es el que lleva la batuta del equipo. Y sí, por suerte en esta ciudad hay otro derbi, importante para Sabadell. Y nada, lo lucharemos, tenemos que ir a por los tres puntos, tenemos que seguir puntuando y eso va a ser lo más importante para nosotros.
Escoltàvem a Llamas dient que creu que Cinto Aranda està lesionat, doncs anem a preguntar-li directament. Capità i director esportiu de l'Amics del Pou, Cinto Aranda, què tal, com estàs?
Buenos días.
Deixa'm preguntar-te, lesionat o no?
Sí, sí, tocado. Tocado y bueno, no sé cuándo voy a poder volver, pero sí, recaí de la lesión de la segunda jornada que me hizo una pequeña rotura en el bíceps femoral y recaí contra Picassén.
Per tant, descartem ja per aquest dissabte?
Sí, sí, descartado. Bueno, supongo que sí, pero me voy a poner el banquillo.
Això que no falti, sens dubte, per animar els teus jugadors. El tema de les lesions està sent preocupant, aquesta temporada. Luis García, no sé si també Jorge Tendero, podria estar ja recuperat per aquest partit o no?
No, en principio esta semana es el día que más bajamos a tener, porque a la de Jorge también se suma la de Aarón, y si yo no recuerdo mal, creo que vamos con 6 efectivos del primer equipo junto con los 2 porteros.
Doncs més difícil encara en aquest derbi. Segurament, Cintu, evidentment aquestes lesions estan marcant l'inici de l'aventura a segona B.
Total, es muy difícil competir con pocos efectivos, con 6-7 jugadores de pista. En esta categoría, como decía Llamas, es para mí la segunda vez más competitiva que he visto nunca. Desde hace muchos años que yo no jugaba en esta categoría, pero el nivel físico es muy grande, y bueno, eso es lo que nos está marcando. Físicamente estamos muy bien, pero claro, sin efectivos y las penas al final del partido se está notando.
A més, s'ha notat, ha estat el guió, en molts partits, el fet de competir els 20 primers minuts i a la segona part, doncs, notar aquest desgast. Porteu de moment un punt de 30, ja tots teníem clar sobre el paper que seria complicat, però vosaltres us esperàveu que seria tan complicat, també amb tots aquests elements en contra?
Bueno, yo tenía claro de que yo quise hacer un equipo como hice para competir. Lo que pasa es que es lo que ha pasado. Creo que más mala suerte no se puede tener. Lesiones como la de Luis, que ya no es solamente la lesión del jugador estrella que fichamos esta temporada, sino también el compromiso que tenía de haber venido aquí sin cobrar un duro, teniendo ofertas importantes, y que se rompa la tercera jornada, pues psicológicamente lo destrozó. Luego jugadores importantes también como Mar Sánchez, uno de los pocos zurdos que tenemos, 4 meses lesionado, Rodrigo el argentino, el transfer sin haber llegado todavía. Ya te digo, jugadores importantes que están cayendo y no podemos competir ni podemos entrenar en condiciones porque no tenemos efectivos. También queremos tirar del Senior B para poder competir y poder entrenar. Pero bueno, está habiendo un poquito de trabas a partir de que también la nueva entrenadora del Senior B tampoco está poniendo mucho interés en ayudarnos. Y bueno, está siendo difícil, la verdad que está siendo difícil, pero bueno, el equipo, la verdad que hemos hecho una cohesión de grupo importante, que es lo más bonito y es lo que yo quería. Que pase lo que pase, lucharemos hasta el final, y que la cohesión del grupo y la familia no se rompa.
Per buscar també arguments positius davant aquest panorama. El partit d'aquest dissabte jugueu com a visitants, però com si fos literalment, com si fos a casa.
Sí, total. O sea, creo que el pabellón Nord es nuestra casa, se juega muy bien, es un pabellón grande, donde es a la vez grande y a la vez, si hay mucha gente, se nota, es bonito de jugar. Encima, un derbi contra la Nación, que creo que es, aparte de, para mí, uno de los equipos que tenía que estar un poquito más arriba, entre los 5 o 6 primeros, que ha hecho buenos fichajes a la última hora, tiene muy buenos jugadores como Llamitas, Pepón. Bueno, creo que va a ser complicado, pero va a ser un partit bonit.
Ho dèiem, és una cita especial per l'equip, per el fet de jugar aquest derbi contra el club, i també suposo que especialment per tu, no? Perquè just abans de començar aquesta etapa tan exitosa a l'Escorial, doncs venies del Natació Sabadell.
Sí, esta es mi sexta temporada aquí en Escorial, y yo venía de Natació cuando la época del primer año que ficha Diego Blanco de entrenador, que vamos para allá. Borrego, Bulló, vamos a un jugador más, y conseguimos el ascenso a un Estarón, la segunda vez. Y bueno, la verdad que fue un añito muy muy bonito, con Alex, el presidente, que lo recuerdo muy bien, que es muy amigo mío. Bueno, fue un año muy bonito con Juanito el delegado, y la verdad que sí, la verdad que bueno, mi paso por ahí fue corto, ya que me salió el poder venir aquí y hacer lo que me dejaron hacer hasta el día de hoy, que bueno, que parece que las cosas han cambiado un poquito, pero sí, la verdad que fue un año muy, muy bonito.
I l'última, Cinto, per posar-nos en context, amb la Pia ja ha quedat palès la rivalitat i les ganes que hi ha. Podríem dir tant de l'Escorial com del Club Natació Sabadell, són derbis intensos i amb tensió. No sé si el derbi Club Escorial es pot considerar un derbi més de germanor.
Sí, total, una vez en pista va a ser lo mismo que todos los partidos, pero sí, total, o sea, tanto Arnau como Alex, coordinador y presidente, son muy amigos míos, jugadores, como he dicho, como Llamas, que es muy amigo mío, Arnau Manzano, hay buenos jugadores ahí, y aparte jugadores que conozco hace muchos años, pero bueno, una vez en pista, que con el cuchillo de los dientes, esa es nuestra, bueno, lo que nosotros sabemos hacer, ir al límite en cada jugada, y va a ser igual que si fuese partido contra la Pía, solamente que una vez acabe el partido, pues nos tomamos las cervecitas como si fuésemos lo que somos, amigos, lo que nunca pasaría con Escolapía, claro.
Doncs vam tenir un primer derbi molt interessant, Pia, amics del Pou, també el de la setmana passada que el va explicar aquí el Sergi Parc via Twitch amb el Pia Club, i acabem la trilogia de la primera volta amb aquest Club Natació Sabadell, amics del Pou, Escorial i Encercat. Cinto Aranda, capità i director esportiu de l'equip, a gaudir-lo, aquest derbi des de la banqueta, ni que sigui. Una abraçada.
Gràcies, un abraço a tots.
Dissabte, a 3:15, començarà el derbi entre el Club Natació Sabadell i l'amics del Pou Escorial Encercat. El club, per cert, no haurà de lamentar cap baixa per sanció derivada de tot el que va passar la setmana passada a Can Colapi. Recordem que hi va haver fins a 5 expulsats, però com s'esperava, Sergi, la cosa no ha afectat els de Borja Burgos per les pròximes jornades.
No, recordem, perquè tots els expulsats que va tenir el Club Natació Sabadell van ser per veure dues targetes grogues, tant Aitor Molina com Arnau Manzano, els dos per protestar, però, insisteixo, els dos per veure la doble amonestació.
És a dir, no com la temporada passada, per posar en precedent amb Pep Font.
Clar, Pep Font va ser sancionat amb 4 partits, en
correcte,
aquest cas.
La segona fase, sí.
Perquè va veure la vermella directa per protestar. En aquest cas, com que van ser per dues grogues, res, i Pep Costa Jussà, dues grogues també, una per protestar i l'altra per una acció del partit, per tant, tampoc hi ha hagut sanció per ell. A la Pia, en canvi, Peluca també va ser expulsat per dues grogues, també dins de pista per faltes, tampoc ha rebut sanció. Però si recordes, el delegat Escolapi, l'Ismael Puati, quan va entrar amb la mopa per allò aixugar una mica la sua que havia quedat al terra, no? Va ser expulsat en vermella directa. Doncs han caigut 3 partits, així que la broma li ha sortit una mica cara, en aquest cas, al delegat de la Pia. I com a curiositat, per cert, Pau, 2 partits de sanció són per protestar als àrbitres i un partit per menysprear o insultar, que em sembla curiós que no sigui del revés.
Al revés, sí.
Però bé, aquí queden aquests 3 partits per l'Ismael Poati.
Si més no, pel que fa als jugadors, doncs tot va quedar al parquet del Pia Garden, i per tant aquí queda la cosa. En el terreny esportiu, Sergi, la Pia, després del derbi està en 9a posició amb 13 punts, i ara visita l'equip que té just per sobre la classificació, que és el Cerdanyola.
Sí, que en té 16 i visita sempre aquest escenari complicat com és el pavelló de Guiera. Allà, per cert, només hi ha guanyat de moment en el que duem de temporada el líder Sala 5 Martorell, i ho va fer per la mínima, per 5-6, però també és veritat que el futsal Pia ha guanyat els 3 últims partits que ha jugat com a visitant, i el darrer va ser precisament en l'enfrontament a la pista del Sala 5 Martorell. Per tant, podríem dir que és un duel de bones ratxes, no?, d'un bon local com és el Cerdanyola contra un bon visitant com està sent l'Escola Pia. I a més, pel tècnic d'Escolapia, el Pedro Donoso, diu que per les característiques actuals de la seva plantilla els va bé jugar en pistes grans.
Es una pista complicada como todas y el equipo está bien, ¿no? Yo creo que cuando vamos fuera también tenemos más espacio, las pistas son más grandes, tenemos jugadores que tienen mucho recorrido como Povedano, como Arnau, como que necesitan mucha pista, y yo creo que nos favorece muchísimo. Aquí los equipos están mucho más arropados, mucho más encerrados y también nos cuesta mucho más, ¿no?
Doncs també serà un duel apassionant, eh?, el que es viurà el dissabte a Guiera, Pau, en el mateix horari, per cert, que el derbi entre el club i l'Escorial. Serà dissabte a 3:15 del vespre.
Bon partit, sens dubte. Gràcies, Sergi.
Fins ara, Pau.
I rematem aquest bloc de futbol sala amb la segona nacional femenina, que es reprèn després de la tornada de la setmana passada per la Copa de la Reina, i ho fa amb un futbol sala Sabadell femení, que és un dels equips més en forma de la categoria, després de sumar 8 dels últims 12 punts i havent guanyat els seus darrers 2 compromisos. Això sí, les arlequinades visiten el 5è classificat, el filial del Penya d'Esplugues, i a més, com explica el tècnic Xavi Muñoz, es creuen amb un rival que podrà comptar amb les seves millors jugadores.
Penya d'Esplugues té un problema i una sort. Penya d'Esplugues és el B de Penya d'Esplugues, que està a primera divisió. Què passa? Que Penya d'Esplugues, quan la primera divisió juga dissabte i elles juguen a casa diumenge, que serà el cas que anem a jugar nosaltres, l'equip B té diverses jugadores que juguen a primera divisió. Per tant, quan juguen en diferent dia, el B és un B molt fort.
Amb el futbol sala Sabadell femení, 12è, amb aquests 8 punts, una victòria instal·laria definitivament el conjunt creualtenc a la zona mitjana de la classificació i deixaria enrere les posicions de descens. El duel a Esplugues arrencarà diumenge a les 12 del migdia.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport. Just watch me dance.
Tram final de programa aquí a l'Hotel Suís. Hem de parlar de waterpolo perquè l'Astralpool Natació Sabadell ha acabat en tercera posició a la Copa Catalunya Femenina. Les de David Palma, tot i l'absència de la boia Maica García, van escombrar un Mediterrani també plegat de baixes per 21-7 en el partit de consolació disputat ahir a Can Llong. El títol va anar a parar a mans del Mataró, que es va imposar tot seguit al Terrassa, al mateix escenari, per 9-5. El següent compromís ja serà de Lliga dissabte a la piscina del Sant Feliu per les de David Palma. I encara sense sortir de l'aigua, aquest matí ha començat a Palma de Mallorca el Campionat d'Espanya de Natació en Piscina Curta, preludi del Mundial d'Abu Dhabi del pròxim mes de desembre. El Club Natació Sabadell hi ha anat amb 18 nedadors, entre els quals destaquen Marina García, Cata Curró o Sergio De Celis. Ens explica com ha anat aquesta estrena el Joan Hernández.
El Natació Sabadell ha viscut una primera jornada d'èxit a la sessió d'aquest matí. Ha caigut la primera medalla i fins a 6 classificacions a les sèries per les finals d'aquesta tarda, 4 en categoria femenina i 2 a la masculina. Han estat les noies, precisament, qui s'han penjat la plata al 4x50 estils amb el relleu format per Marina García, Catalina Curró, Nerea Ibáñez i Carla Seco. Les dues primeres, de fet, han estat les més destacades durant el matí. La Dinca s'ha classificat per la final del 100 papallona amb el millor temps i ha estat la segona al 100 estils. A la mateixa prova, García ha estat quarta i després ha signat el cinquè millor registre a les sèries del 50 braça. Pel que fa a la masculina, Sergio De Celis, flamant plusmarquista nacional dels 100 lliures en piscina olímpica, ha debutat amb el quart millor temps a les eliminatòries dels 100 estils. Mateix resultat ha obtingut Àlex Ramos al 100 papallona. Aquesta tarda, a partir de les 6, el Club Natació Sabadell intentarà començar a augmentar el botí de medalles a la piscina Son Hugo de Mallorca en un campionat d'Espanya en piscina de 25 metres que s'allegarà fins diumenge.
Hotel Suís.
I repassem més qüestions per acabar, com per exemple que el sènior femení de vòlei del Club Natació Sabadell té una autèntica final aquest dissabte. Les d'Alberto Avellaneda, antepenúltimes del grup B, reben a les naus el penúltim d'aquesta Superliga 2, un Vall d'Hebron empatat a 4 punts. Belén Belda, punta de l'equip, ressalta la importància d'aquest duel directe a la classificació.
És bastant important també perquè això és com un rival directe, diguem, per veure qui juga el penúltim, en penúltim lloc, i això és, realment és bastant important. Potser no és del nivell de Saire, perquè això, la Lliga Catalana, ja vam veure que Vall d'Hebron tampoc és un equip fluix, pot ser difícil, així que estem il·lusionades. Si li hem de donar molta importància, jo crec que sí que ho estem tractant una miqueta com una final, perquè realment és això, és molt important guanyar aquest partit i no deixar-ho escapar, si no se'ns poden complicar molt les coses.
A les 6 arrencarà el partit a les naus i, com gairebé sempre, l'aperitiu serà el duel del masculí, també de Superliga 2. Després del primer triomf a les Illes Canàries contra el Cué, el Saire, ara toca rebre el líder, un Lilla Grau, que, atenció, ha guanyat els seus 6 partits sense cedir ni un sol set. I en tenis taula, el primer equip masculí, del Natació Sabadell, torna a la competició després de posar contra les cordes fa 10 dies el Publimax Cai Santiago, líder del grup 2A de la Divisió d'Honor. Els nedadors visiten ara l'Hortitec Alzira, empatat a una victòria a la classificació, però amb una derrota més fins al moment. Àlex Bocanegra, entrenador del club, valora aquest enfrontament a Terres Valencianes.
És un partit que a priori serà disputat també, semblant al del CAI. Estarem una mica a l'espera, no?, del trident que posen, i segons els rivals que puguin venir a jugar contra nosaltres, doncs tindrem més o menys opcions, no?, però al final nosaltres el mateix de cada partit, no?, intentarà treure la victòria i anar sumant punts.
Dissabte a les 5 arrencarà aquest Alzira Natació Sabadell al Pavelló Municipal Pérez Puig, penúltim enfrontament, per cert, d'aquest 2021 pels palistes del club. Res més, nosaltres ho deixem aquí i us enviem una forta salutació del Toni González, que ha estat a les vies de so, i de la resta del Departament d'Esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell, qui us ha parlat, el Pau Vituri. Demà s'hi torna a posar aquí l'Adrián Arroyo per fer l'últim Hotel Suís de la setmana. Demà escoltarem Pedro Munitis per primer cop com a nou entrenador del Centre d'Esports Sabadell, i també farem la prèvia d'aquest duel de dissabte a les 7 contra l'Andorra des de mitja hora abans, com sempre, a la sintonia del Sabadell en Joc de Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Hotel Suís, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.